Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest és el que llegirà ara, és un extracte de l'article avui al diari El País del Ramon Pesa. I és justament això, clavat. Hi ha pagaments que són difícilment justificables, no només per desproporcionats, sinó també pel servei rebut a canvi, com el que va efectuar al Barça una empresa del que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres José María Enríquez Negreira. Abonar 1,4 milions d'euros entre 2016 i 2018 per no se sap ben bé ni per què, tret que es tracti d'una qüestió vinculada a l'assessorament i comportament amb els col·legiats, sona malament i és lleig, sobretot si es tracta d'un club amb el relat del Barça. A la Fiscalia li correspon investigar sobre les explicacions d'Enríquez Negreira a l'Agència Tributària. Caldrà saber quina és la diferència entre les declaracions dels anys en qüestió respecte als anteriors, si el concepte és el mateix, i recordar, d'altra banda, que l'excol·legiat ja va tenir un contenciós per unes factures amb la Federació Catalana. Sigui com sigui, la Inspecció d'Hisenda ha deixat palesa la relació de l'empresa sospitosa amb el Barça. La qüestió particular passa a ser, per tant, col·lectiva, i de moment s'imposa atendre les sorprenents respostes donades al Camp Nou. Al Barça asseguren que és una pràctica habitual dels clubs contractar consultors externs per disposar també d'assessorament arbitral i, conseqüentment, no hauria d'estranyar l'acord amb Negreira. El club no ha explicat, en canvi, quan es va firmar el primer contracte i sota quin concepte. Se suposava que va ser durant la presidència de Joan Gaspart, anys, precisament, de molta penúria, fins que ho va negar el mateix Joan Gaspart. La situació convidava que el club intervingués de manera inequívoca per donar explicacions i evitar maldiences en lloc d'amenaçar de prendre accions contra qui dubti de la honorabilitat del Barça. Apel·lar al victimisme, diu Ramon Besa, era una tàctica que se suposava superada al club des de l'arribada de Johan Cruyff a la banqueta i el triomf d'aquell Dream Team que va guanyar 4 lligues i la Champions de Wembley el 92. Només cal recordar la serenitat amb la qual l'afició del Barça va assumir que l'Atlètic de Madrid guanyés la Lliga del 2014 al Camp Nou després d'un gol mal anul·lat a Messi, un error després reconegut per Mateu Laoz. L'èxit blaugrana va provocar precisament que fossin els rivals, com José Mourinho, els que es preguntessin per les possibles complicitats dels col·legiats amb el Barça. I continua, estem fent un extracte, el text del Ramon Besa és més llarg, però continua dient: encara que va deixar de ser president per primer cop el 2010, l'època més victoriosa del Barça s'associa al mandat de Laporta i, per tant, no s'entén la seva reacció quan podria haver exposat que de moment es tracta d'una investigació i que, per descomptat, posava el club a disposició de la Fiscalia per esclarir el contracte. La informació destapada pel que t'hi jugues a la cadena SER és tan concreta com variades són les interpretacions que ja ha provocat en mitjans de Barcelona i de Madrid. Aquí tenim el contenciós, de manera que al club blaugrana no li convé atiar un foc que encara no sap si s'ha originat per matusseria, per un frau, per una tapadora o un pla, o vagi vostè a saber què, el millor caldo de cultiu per tacar la carta de naturalesa del Barça. La qüestió és que pagar amb un sobrepreu un servei prescindible subministrat per una empresa en què el pare i el fill no es posen d'acord no és ètic ni afavoreix la reputació del més que un club com es defineix el Barça. Reitero, l'article és més llarg, el recomano de dalt a baix, fil per randa, és un extracte i traduït al català. Article de Ramon Besa, avui dijous al diari El País. Ramon, et pagaré els drets d'autor. És que no tenia avui cap altre davantal millor que el teu. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dijous. Dijous 16 de febrer del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb algunes boires, ara de bon matí, no només en punts de l'interior, sinó també en trams de la costa i del prelitoral. I l'ambient serà molt semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara continua actiu l'accident a l'AP7 en un tram molt complicat a Sant Cugat del Vallès i ja hi ha més de 9 quilòmetres de retencions entre el Papiol i Cerdanyola en sentit sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Atenció a les novetats que a RAC1 us pot avançar a aquesta hora sobre el que hi va destapar diversos diaris internacionals, entre els quals El País, que asseguraven que un empresari israelià de nom Tal Hanan assegurava que ell era el responsable del ciberatac contra la consulta del 9-N que, recordem, va col·lapsar el web del procés participatiu, a més d'altres serveis públics, com ara els vinculats amb el servei d'emergències mèdiques, vinculats també amb l'apartat judicial i vinculat també, per exemple, a temes policials. Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, només els governs poden contractar els serveis d'una empresa com Demoman International, que és l'empresa d'aquest senyor, de Tal Hanan, perquè faci un ciberatac massiu com el que va rebre el govern de la Generalitat poc abans de la consulta del 9-N del 2014. Repetim, només els governs poden contractar els serveis d'aquesta empresa. RAC1 s'ha posat en contacte amb un dels grans experts en la indústria armamentística d'Israel, l'advocat Eitai Mack, que ja ha demanat a la Fiscalia d'Israel, atenció a aquesta notícia, ja ha demanat a la Fiscalia d'Israel que investigui aquest cas contra, en aquest cas, l'atac contra la web del govern de la Generalitat. De fet, durant els últims mesos, Eitai Mack ha seguit la pista d'altres empreses militars israelianes arran de l'escàndol per l'ús del programari espia Pegasus. Fins i tot li van demanar que comparegués a la comissió que investiga aquest cas al Parlament Europeu. Mack explica que el govern d'Israel supervisa fil per randa l'exportació de material militar o d'intel·ligència i només permet que es vengui a estats, mai a particulars. Per tant, al darrere del ciberatac massiu contra la Generalitat, segons sosté aquest advocat expert, hi hauria d'haver una administració estatal pública.
They only give licenses for export of services.
Només donen llicències per exportar equipament i intel·ligència militar a governs, no a actors privats. Per tant, si tot plegat es va dur a terme d'acord amb la llei israeliana, el client havia de ser un govern. Ara bé, s'ha de continuar investigant i espero que aquest cop hi hagi una investigació com cal a Espanya.
I aquí el dubte rau en quin estat, a través de quin intermediari ho ha fet. Doncs bé, l'advocat Eitai Mack va més enllà i assenyala directament Espanya, informa Jordi de Planell.
Sí, l'advocat assegura que aquest país figura a la llista de clients de diverses companyies militars israelianes i creu que tant el cas Pegasus com el que s'ha destapat ara demostren que l'estat espanyol utilitza els serveis d'aquestes empreses per perseguir l'independentisme.
Crec que és molt preocupant llegir les notícies sobre Tal Hanan i abans sobre Pegasus, perquè Espanya, que se suposa que és una democràcia, s'ha convertit en un client habitual d'aquestes empreses israelianes. Israel és un important soci d'Espanya a l'hora de controlar el moviment independentista a Catalunya i també en altres qüestions. Espanya s'està sumant a Hongria i a Polònia i a altres dictadures d'arreu del món.
Mack també vol esbrinar si el govern d'Israel sabia que algunes de les seves empreses estaven oferint aquests serveis a Espanya, perquè una cosa és que els doni permís per exportar intel·ligència militar a governs i l'altra que sàpiguen amb qui treballen exactament i per fer què. Per això Mack ja ha exigit que s'investigui.
He presentat una demanda a la policia i a la fiscalia perquè investiguin a Tal Hanan i a la resta de companyies i llavors potser podrem respondre a la pregunta de si les autoritats d'Israel sabien què passava o no. Però per la meva experiència és difícil pensar que no en sabien res.
For my experience it's difficult to believe that Israeli officials didn't know anything about him.
Segons la legislació israeliana, hi ha dos ministeris que han de donar el vistiplau a qualsevol companyia que vulgui vendre material militar d'intel·ligència a tercers països, el d'Economia i el de Defensa. La demanda d'Eitai Mack ara també els posa en el punt de mira.
Per això ja ha demanat, segons aquest advocat, expert en la matèria, ja diré primer assenyala directament a Espanya i que ja ha posat el cas en mans de la Fiscalia d'Israel. Aquesta investigació periodística que ahir destapava la caixa dels trons no revela qui hauria fet l'encàrrec a aquest empresari israelià. Un dels periodistes que formen part d'aquest equip internacional que ho ha investigat, José María Irujo, deia ahir al Món RAC1 que cap cos policial de l'Estat ha reconegut haver-lo contractat. Ara bé, assegurava que saben segur que l'empresari ha prestat serveis a la policia espanyola o a la Guàrdia Civil.
Cuando hemos preguntado a cada uno de esos servicios, policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior, la Ertzaintza, los Mossos, todos ellos nos aseguran que con el nombre de Tal Hanan y con el nombre de Demoman no lo han contratado. Pero sí estamos absolutamente seguros de que esta persona, no sé si sabemos con otro nombre o contratado por otra empresa o bajo el paraguas de otra empresa, ha dado algún curso de formación a miembros y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español.
Qui llavors dirigia el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el CETITI, Jordi Escalé, veu com evident que el ciberatac no el van fer aficionats. Ho deia també ahir aquí al Món RQ.
En aquell moment era el ciberatac més gran que hi havia hagut a l'estat espanyol, era un dels tres més grans en el món i era 60.000 vegades més del que podia tenir el tràfic, no, de la Generalitat. És obvi que el cibercrim no són uns hackers, dos nens que estan, no, doncs en un garatge. La meva opinió professional és que és obvi que això estava d'alguna manera doncs organitzat per algú.
De fet, el govern de Catalunya es planteja presentar una querella contra Tal Hanan acusant-lo del ciberatac massiu que va col·lapsar els servidors de la Generalitat pels vols del 9-N. De moment apunta l'empresari israelià, però demana que s'investigui qui li hauria fet l'encàrrec. Pere Aragonès insinua que l'Estat és al darrere dels ciberatacs i reclama transparència. Marc Martínez Amat.
El president no ho diu obertament ni assenyala ningú, però se li entén en la piulada que ha fet a Twitter i diu que buscaven paralitzar el país pel 9-N i frenar la força imparable de la ciutadania, com sempre, amb joc brut, fora de les normes democràtiques que tant pregonen i se salten a la primera contra l'independentisme. Davant de micròfon, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, diu que de moment només posen Tal Hanan en el punt de mira.
Els serveis jurídics de la Generalitat estan estudiant el cas i estan estudiant una possible denúncia d'aquest empresari israelià que ha reconegut, sembla ser, els fets i, per tant, en aquest sentit, veure si després d'aquest estudi podem emprendre accions legals contra aquesta persona i fins i tot pensant doncs què hi pot haver darrere o qui hi pot haver darrere d'aquest ciberatac.
En el pla polític, el govern d'Artur Mas ja va demanar en aquells moments explicacions sobre el ciberatac al govern espanyol, llavors del PP, una petició sense èxit, i arran d'això es va reforçar la ciberseguretat. Ho ha explicat a RAC1 el que llavors era director general de Telecomunicacions, l'exvicepresident Jordi Puigneró.
Es van fer peticions d'investigació perquè en aquell moment vull recordar que el govern de Catalunya no disposava d'una agència de ciberseguretat. De fet, com a conseqüència d'aquell ciberatac, jo vaig rebre personalment l'encàrrec del president Mas per començar a dissenyar la futura agència de ciberseguretat, una agència que avui ja és operativa.
I Artur Mas demana que ara s'investigui si hi ha algun organisme de l'Estat darrere del ciberatac. A través d'un comunicat retreu que ningú de l'Estat espanyol mogués un dit llavors i creu que ara, amb les noves informacions, cal reclamar una investigació sense excuses, amb màxima celeritat i arribant fins al fons.
Si el govern acaba finalment presentant denúncia al jutjat, serà per un delicte d'interrupció de servei informàtic. Preveu penes d'entre 1 i 3 anys de presó pels casos més lleus, però si afecta serveis essencials, com és el cas de l'atac a la Generalitat, la pena pot pujar de 3 a 8 anys. Però que la investigació judicial tiri endavant no és gens fàcil, entre altres coses perquè Israel ja ha demostrat poca ganes de col·laborar a la investigació del cas Pegasus, Benet Iñigo.
El primer que caldria acreditar amb la investigació és qui i com va fer l'atac, i a més de les evidències tècniques, l'advocat especialitzat en ciberdelinqüència, Andreu Vandeneinde, explica que s'han de quantificar, n'ha parlat a RAC1.
Els delictes d'interrupció de sistemes són delictes patrimonials. Un dels problemes més greus que tenim és la necessitat de valorar econòmicament el dany produït. Hi ha molts atacs en què tens els fets completament definits, però no pots demostrar que s'hagi causat un dany específicament greu.
Un altre problema és aconseguir informació de l'empresa i les persones implicades. Sobre el paper, Israel està compromès amb les investigacions internacionals, però després...
Existeix un conveni del Consell d'Europa, el conveni de cibercriminalitat, ratificat per Estats Units i per Israel. Per tant, tenim un marc teòric molt bo. Ara, a la pràctica, en el cas Pegasus inicial, es va enviar una comissió rogatòria, crec que fa més de 2 anys, i simplement no la contesten.
I un detall important, són responsables del delicte els autors, les empreses com a persones jurídiques i els inductors, és a dir, qui va fer l'encàrrec, qui va pagar la factura milionària. Això, si s'arriba a saber qui va ser. No n'hi ha prou amb les sospites de l'independentisme, que darrere hi ha algun organisme de l'Estat espanyol.
El Ministeri de l'Interior, consultat per RAC1, evita de moment fer cap mena de comentari sobre la investigació. Tard o d'hora ho haurà de fer, perquè la majoria de partits independentistes demanaran avui mateix compareixences públiques i faran preguntes que el Ministeri haurà de respondre per escrit. RAC1 us avança que les peticions que registrarà al Congrés la CUP ho farà aquest mateix matí. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tant Esquerra com Junts valoren encara quin tipus de preguntes faran i quines compareixences demanaran. La CUP ja té a punt tota la documentació i avui la farà pública a les 10. RAC1 ja la pot avançar, exigirà que l'ex-subcomandant de l'exèrcit israelià, ara empresari Tal Hanan, presumpte responsable del ciberatac del 9-N, sigui citat al Congrés dels Diputats per ser interrogat. També demanen que doni explicacions al secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez. I en paral·lel, la CUP demana resposta per escrit al Ministeri de l'Interior sobre el grau de coneixement o encàrrec de totes aquestes accions de sabotatge i quines relacions té el govern espanyol amb Hanan. Es demana directament, i això ho haurà de respondre Marlaska per escrit, si l'Estat va permetre els ciberatacs i si el Ministeri o qualsevol altre organisme de l'Estat ha realitzat alguna operació en contra dels interessos de Catalunya.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors al món RQ, el primer del periodista de VilaWeb, Ot Bou.
Un gran error de l'independentisme, potser el més gros, va ser no entendre que davant hi teníem un estat, que un estat és el monopoli de la violència i que la seva integritat territorial la defensa amb ungles i dents. Això no ha de servir per justificar-ho tot, ni molt menys, però l'independentisme ha de madurar i deixar enrere el victimisme. Ha de ser conscient que la independència té un preu i ha de decidir si està disposat a pagar-lo. No podem rabejar-nos internament en el plany i fer-nos els ploraners una vegada i una altra. Ara amb el ciberatac, ahir amb els infiltrats i demà amb l'espionatge. Una cosa és denunciar internacionalment tots aquests abusos autoritaris de l'estat espanyol, que no sap mantenir Catalunya democràticament. Ara, una altra cosa ben diferent és fer-nos els ingenus i, si volem la independència, no preparar-nos per desafiar un estat que ja sabem que jugarà brut. Aquí el problema continuen sent les mentides dels nostres polítics. I el problema del 9-N, per més escàndols repressius que esclatin, sempre serà que, tot i les promeses del president Mas, no va ser un referèndum de debò.
Gràcies, Ot. El segon el posa l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
L'empresari de ciberseguretat s'ha autoatribuït, a canvi de vés a saber quina promesa per vés a saber qui, haver boicotejat el referèndum del 9 de novembre de 2014. I ràpidament la Generalitat, com en el cas Pegasus, insinua que estem davant d'un atac del malvat estat espanyol. Al món de les fake news i enganys, n'hi ha alguns que semblen inqüestionables. De la llei era impossible anar. Després de la declaració d'independència no hi havia res previst. Si marxàvem d'Espanya no ens quedàvem a la Unió Europea. I cap país del món ens anava a reconèixer. Tot lo anterior són les veritats del 14 i del 17, però en queda una. L'aritmètica parlamentària espanyola, paradoxes de la vida, ha salvat l'independentisme. L'acord entre Esquerra i Sánchez no va de carreteres ni de diners, va de blanquejament del procés i de reescriure la història. Davant d'aquest nou relat, destinat a presentar els culpables del desastre com a víctimes, i el govern espanyol de Rajoy, que va badar tant i va ser tan gandul que el 14 va permetre el referèndum i el 17 ni tan sols va trobar les urnes, veurem en aquest cas a qui li tallarà el cap Sánchez o quina és la nova concessió que farà en el fals nom de la normalització de Catalunya.
I tot plegat, RAC1 avança també aquesta hora que el Parlament de Catalunya ha citat pel 3 de març Pedro Sánchez. Per què? Doncs perquè expliqui el cas d'espionatge amb Pegasus. La cambra no només l'ha citat amb ell, sinó un total d'11 alts càrrecs, com per exemple la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministres com el d'Interior Fernando Grande Marlaska o fins i tot el fiscal general de l'Estat. Informa Adrià Santasusagna.
Els partits independentistes continuen buscant explicacions a l'espionatge massiu amb els programaris Pegasus i Candiru. La cambra va crear una comissió per esclarir els fets en què Esquerra, Junts i la CUP esperen trobar-hi respostes. Per aconseguir-les han citat la plana major del govern espanyol i responsables de l'Estat. Els noms més destacats són el president Pedro Sánchez, les vicepresidentes Yolanda Díaz i Nadia Calviño i els ministres d'Interior i Defensa, Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles. Però els noms no acaben aquí. La cambra també ha citat l'exvicepresidenta Carmen Calvo, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, o el defensor del poble, Ángel Gabilondo, i l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó. Per últim, també ha citat noms de la justícia espanyola, com el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Lucas Morillo. Totes aquestes persones seran reclamades pel Parlament el 3 de març a les 10 del matí, segons ha pogut saber RAC1, i allà hauran d'explicar tot el que saben sobre l'espionatge a l'independentisme. En cas que no es presentin a la comissió, se'ls tornarà a citar una segona vegada, i si tampoc es presenten, com és habitual, es portarà el cas a la Fiscalia.
Avui farem tertúlia a partir de les 9. Neus Tomàs, Josep Martí, Joan Julivert, Vicent Sánchez. Amb ells analitzarem precisament això que us avançàvem ara fa uns minuts aquí al món RAC1, un dels advocats experts en la indústria armamentística d'Israel, Eitan Mack, ha assegurat que només els estats poden contractar serveis com els que ofereix The Moment International, empresa que es fa responsable del ciberatac que va rebre la Generalitat pels vols del 9-N del 2014. És més, Mac apunta directament a Espanya i afegeix que ja ha demanat a la Fiscalia d'Israel que investigui amb urgència aquest cas. Aquí hi ha altra notícia també, que és que ja el Partit Popular hauria pressionat el conseller del Banc d'Espanya, que va signar un manifest de suport a Clara Ponsatí i Andreu Mascolell perquè plegués. Segons La Vanguardia, va ser directament la secretària general del PP, Cuca Gamarra, qui va trucar a Antonio Cabrales per dir-li que li retiraven el suport en fer-se pública la carta a favor dels dos exconsellers independentistes que va signar per la seva vàlua professional que no política. El diari afegeix que l'economista va entendre la posició del PP que li havia proposat i que va apostar ell mateix per renunciar veient com es podia involucrar la troca. Pel mateix motiu, ha decidit fer muts a la gàbia i centrar-se només en la seva tasca acadèmica. És a dir, no pots estar de carta amb companys donar suport a companys acadèmics, no pots donar suport a ningú que no pensi com tu. És així de bèstia. Madrid, Roger Perciba.
El perfil de Cabrales era perfecte pel Partit Popular. El seu nom fins i tot va posar d'acord PP i Partit Socialista. Fins que dimarts, mentre el Consell de Ministres donava llum verd al seu nomenament, es va saber que fa 5 anys, el 2018, Cabrales va firmar un manifest de suport a l'exconsellera Clara Ponsatí, que aleshores s'havia reincorporat a la seva càtedra a la Universitat de Glasgow. Reculada immediata del PP que va pressionar Cabrales i el va fer renunciar al càrrec. Núñez Feijóo deia que Cabrales va cometre un acte incompatible amb tenir un càrrec en un organisme de l'Estat.
El propi interessado, entendiendo que no quería en ningún caso producir con su presencia tensiones en el órgano regulador, en el Banco de España, pues presentó a las pocas horas su renuncia al cargo. Me parece que és correcta esa renúncia.
Cabrales ha explicat que va firmar el manifest no perquè fos independentista, sinó perquè va conèixer Ponsatí quan els dos eren a la Universitat Pompeu Fabra.
L'associació d'usuaris de bancs, Adicae, també alerta d'un augment de les estafes, en aquest cas d'organitzacions que es fan passar per entitats bancàries. L'últim mes han rebut més de 500 consultes de casos concrets, atenció, un 25% més que el desembre. L'entitat recorda que és el banc qui ha de garantir la seguretat del sistema informàtic i implantar mesures com ara la doble autenticació. I si arriba a cometre l'estafa, ha de tenir mecanismes per solucionar-ho sense excusar-se en un error del client. Justament ahir els Mossos explicaven al Monarracú que, per petita que sigui la sospita, hem de comprovar sempre si la petició que ens arriba per missatges és certa. Recomanen trucar al banc o l'empresa que suposadament ens ha enviat el missatge amb un enllaç per verificar si és real o bé és un estafador que els ha suplantat l'identitat. Un dels agents del grup de proximitat dels Mossos d'Esquadra, Xavier Ibars, explicava ahir aquí al Monarracú que d'entrada s'ha de sospitar de qualsevol missatge amb un enllaç i fixar-se en tots els detalls.
Les faltes d'ortografia són un bon indicador. Ara també ens estem començant a donar, ja fa un temps que funcionen, que utilitzen també el català. Utilitzen un català molt correcte. Encara no és perfecte, per tant, encara et pot aixecar la llebre. Però si tu no estàs previngut d'això, és fàcil que també acabis clicant.
També ha de fer sospitar que la gestió que es demana s'hagi de fer a correcuita. Com a mesura de prevenció, també aconsella no connectar-se a xarxes wifi públiques. Avui parlarem d'aquest tema, són les 8:22. Antonio Anglès. Segurament hi ha una generació i dues que se'n recorden de qui estem parlant, malauradament. És un fugitiu condemnat pel triple crim d'Alcàsser. Sembla que podria estar viu. És una de les teories que posa sobre la taula el segon capítol del documental Anglès, història d'una fugida, que va emetre ahir La Sexta. Hem parlat molt del patètic servei que va fer el periodisme en aquelles èpoques, Alcàsser. Hem parlat molt de la figura de Miquel Ricard, a qui, per cert, alguns companys i amics han vist pel carrer a les últimes dates, entre altres coses, perquè pot gaudir de la llibertat. Però s'ha parlat molt de l'autèntic, sembla que l'autèntic assassí, que és Antonio Anglès. Anglès va aconseguir fugir l'any 1993 del setge de la Guàrdia Civil que el buscava després de descobrir els cossos de les tres noies enterrades, indicis que el relacionaven amb l'assassinat. Fins ara se li havia perdut la pista a Portugal. El documental, però, ressegueix el seu periple en vaixell camí d'Irlanda.
Recuerdo aquel día porque recibimos una petición inusual. Debíamos registrar un barco que llegaba al puerto de Liverpool de madrugada. Teníamos que buscar a un hombre al que se acusaba de haber cometido crímenes muy graves.
És John Colligan, inspector policial a Liverpool, que va participar en l'operació a la nau que comandava el capità Kenneth Stevens.
Me quedé alucinado por la cantidad de sirenas y luces azules que había por todo el puerto esperándonos. Y al desembarcar, un montón de policías entraron en el barco. Era una situación excepcional.
Es va dir que Antonio Anglès havia mort precisament en un vaixell i que, com a policia, s'hauria llançat d'alta baix, del mar. Doncs sembla que no. Acabat l'escorcoll, que ara explicava el capità Kenneth Stevens, van interrogar tots els membres de la tripulació que havien acollit el policia. La policia sospitava que un dels tripulants l'hauria deixat escapar de l'embarcació durant l'escorcoll, concretament un que es diu Henry Foy.
No quería hablar con nosotros. Intentamos ser simpáticos con él, pero no.
¿Le suena esta cara?
Sí.
¿Estás seguro?
¿Había visto esta foto antes?
No.
Sí, clar. No. 30 anys després, Foy reconeix Anglès en una fotografia que li ensenyen els periodistes que han investigat el recorregut d'aquest assassí. Justifica que no sabien qui era i que no va estar-ne pendent tota l'estona que es podria haver escapat.
No estábamos vigilando la puerta las 24 horas. Teníamos nuestro trabajo. Yo estaba en la cubierta y quizá una vez cada hora me pasaba por el camarote y echaba un vistazo.
El relat, però, deixa alguns buits. També deixa l'ombra del dubte sobre altres tripulants. Algunes pistes apuntaven que podria haver nedat fins a Irlanda. Ho explica Tom Butler, intendent de la policia d'Irlanda.
Recibimos una llamada telefónica que informaba del avistamiento de un chaleco salvavidas flotando en la bahía de Dublín. Cuando lo recuperaron del mar, descubrimos que era el chaleco del City of Plymouth, que la tripulación echó en falta. Así que parece que Anglés lo cogió antes de escapar.
John Culligan, sergent de la unitat subaquàtica, veia factible aquesta tesi, tot i les dificultats per travessar quilòmetres i quilòmetres d'aigua.
Si el chaleco se encontró, hay dos posibilidades. La primera es que el polizón saltó del barco usando el salvavidas y sobrevivió. Pudo nadar y luego se quitó el chaleco. Es una posibilidad. Y la segunda es que no sobreviviera. Que el cuerpo se hundiera y el chaleco salió a la superficie.
El documental, però, acaba trobant un testimoni que el va veure baixar del vaixell i ho va fer a peu. És l'última declaració del segon episodi, la tercera entrega, el desenllaç s'emetrà dimarts que ve a 2:15 de la nit. En parlarem avui amb els responsables del reportatge i sobretot autors del llibre en què es basa aquest documental que es titula El Fugitiu. Es tracta de Gerard Martí i Jorge Saucedo. Escoltem ara el comentari que signa la crítica de televisió del Mundo Deportivo i de l'Ara i col·laboradora del Món RQ, Mònica Planas.
La investigació de La Sexta sobre la fuga d'Antonio Anglès és indubtablement una de les més exhaustives, si més no aparentment. Contacten fins i tot amb la tripulació del vaixell de mercaderies amb el que suposadament va fugir, entrevisten els mariners que queden vius, reconstrueixen aquelles hores i, per descomptat, donen solidesa a la tesi que Anglès estaria viu i hauria fugit. Amb tot, algunes estratègies d'investigació tenen més d'espectacle que de rigor periodístic. En la majoria de trames s'abusa de la sugestió i l'especulació. Cadenes de televisió i plataformes estan recuperant les tragèdies del passat i les tornen a explicar amb l'excusa de commemorar els fets. El cas Rocío Bánikov, el cas Alcácer, el cas del Paparni, la moda dels true crime i dels documentals, però, pretén intel·lectualitzar el relat, donar-li una pinzellada de periodisme més rigorós o revisar els fets des d'una perspectiva actual. Una disfressa, perquè el que s'està fent és treure rèdit al sensacionalisme i morbo del passat més que oferir noves respostes.
8 i 27 minuts. Els pagaments que el Barça hauria fet al número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, van començar l'any 2001, durant el mandat de Joan Gaspar. Això és el que han confirmat fonts de la Junta Directiva de José María Bartomeu a RAC1 arran de les operacions per valor de 1,4 milions d'euros que ahir va destapar Ser Catalunya i que permetia que el Barça tingués assessorament informes tècnics sobre els àrbitres. Segons aquesta informació, la Fiscalia investiga els pagaments que es van fer entre el 16 i el 18 per un presumpte cas de corrupció entre particulars que esquitxaria el Barça i a l'empresa d'Enríquez Negreira d'Asnil 95, que alhora tenia el seu fill com a administrador únic. En aquest sentit, a RAC1 us pot explicar que, tot i que això ja ve de l'època de Joan Gaspart, el preu d'aquest assessorament es va començar a disparar la temporada 2009-2010, quan Joan Laporta va acabar l'any pagant 200.000 euros pel servei d'aquesta empresa, i més endavant la quota de Desnil va anar pujant i pujant fins que es va trencar el contracte el 2018 amb una última factura de més de mig milió d'euros, és a dir, gairebé 50.000 euros al mes. Però anem a pams. Què li donava exactament l'empresa d'Enríquez Negreira al Barça? Doncs una sèrie de vídeos analítics dels àrbitres del primer equip i també del filial. En definitiva, material que després feia servir el club per treure informació sobre com xiulaven i que en última instància també feien servir per saber si podien recórrer a determinades sancions. La SER va publicar aquesta informació al programa El Migdia, El que t'hi jugues, i només uns minuts després Joan Laporta va sortir al pas a Barça TV assegurant que aquestes anàlisis d'àrbitres són una pràctica habitual entre els clubs grans i que li sembla molt estrany que això surti en el millor moment esportiu de la temporada del Barça.
El Futbol Club Barcelona en el passat havia contractat els serveis d'un consultor extern
per informes tècnics sobre jugadors de categories inferiors de l'estat espanyol. I a més, addicionalment, aquest mateix consultor extern feia assessorament arbitral. Culés, no és casualitat de que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
I en paral·lel, avui el diari El Mundo va més enllà i detalla que entre el 2016 i el 2018 el Barça va pagar un total de 33 factures i que els pagaments d'Enríquez Negreira s'enfilen gairebé fins al 1,7 milions d'euros, és a dir, més de l'1,4 que hi publicava la sèrie, que en són més, tenint en compte que tot això ja dura des del 2001, tal com ara us explicàvem. Per cert, aquestes fonts properes a Josep Maria Bartomeu també asseguren que ells no sabien que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres estava al darrere de Desnil 95, perquè l'interlocutor diuen que sempre va ser el seu fill, Javier Enríquez. I tot plegat mentre el periòdico explica que el Girona també va contractar una societat del fill de Negreira per obtenir assessorament arbitral, però en aquest cas la relació va durar només un any i va costar 55.000 euros tota la temporada, una quantitat similar al que va acabar pagant el Barça, però només en un mes. En definitiva, sembla que el Barça podria haver pagat uns preus totalment fora de mercat. Enmig de tot aquest merder, el Comitè Tècnic d'Àrbitres es renta les mans i diu que Enríquez Negreira ja fa 5 anys que no està vinculat amb ells i que actualment no tenen a ningú susceptible d'estar vinculat en un conflicte d'interessos. Avui la premsa se'n fa ressò, però és molt curiós veure com hi ha diaris que ho posen a tota apartada, un altre que només ho donen pàgines interiors. A Madrid, tant la premsa esportiva com la generalista coincideixen a destacar la notícia en portada. Ana Alfonso.
El Marca titula en portada Escàndol. El Barça va pagar 1,4 milions al vicepresident dels àrbitres i a l'editorial el diari defensa que això no hauria de quedar impune pel bé del futbol. L'As titula Barçagate arbitral sobre una gran fotografia que mostra un àrbitre ensenyant una targeta vermella als despatxos del Camp Nou. En pàgines interiors, el diari fa un repàs a les suposades ajudes arbitrals al Barça les dues últimes dècades i conclou que el seu balanç de vermelles, penals i títols és millor que el del Madrid. El País destaca la notícia en portada i a l'interior Ramon Besa lamenta que el Barça hagi optat pel victimisme i defensa que pagar un sobrepreu per un servei prescindible ni és ètic ni afavoreix la reputació del club. El Mundo dedica la meitat de la portada a la notícia, que qualifica de terratrèmol futbolístic, i l'ABC i la Razón no la tenen en portada, però sí en pàgines interiors. L'ABC creu que l'escàndol posa en entredit la imparcialitat arbitral i la legitimitat dels títols aconseguits pel club blaugrana, i la Razón ho resumeix amb el titular quan el poder judicial cobrava del Barça.
En canvi, a les portades dels diaris esportius catalans costa trobar-ne referències, n'informa Albert Pedrol.
Mundo Deportivo és un dels que no té la notícia en portada. En pàgines interiors titula polèmica sense recorregut per Enríquez Negreira i posa l'accent en què l'investigat no va intervenir en les designacions arbitrals. El diari Esport tampoc té ni rastre de la notícia a la portada i a dins afirma que el comunicat del Barça, lamentant que la notícia aparegui justament en el millor moment esportiu, recorda quan Núñez acusava els periodistes de desestabilitzar el club i es pregunta qui diu quan és el millor moment per donar una notícia. L'assumpte és lleig, conclou el diari, i faran falta moltes explicacions. L'Esportiu és l'únic que sí que porta la notícia en portada, però amb un titular molt breu al peu que diu que el Barça admet que la Fiscalia investiga els pagaments. I la premsa generalista sí que ho destaca, La Vanguardia i El Periódico ho tenen a tota portada, i l'Ara, en pàgines interiors, diu que tenir antics col·legiats com assessors és habitual, però no el preu que pagava el Barça.
Escoltem ara el comentari que signa el sots director del Tu diràs de RAC1, Roger Saperes.
El Barça va respondre ahir a la informació de la cadena SER amb un missatge contundent del president. Unes explicacions vagues i un missatge mirant els ulls dels culers i alertant-los d'una campanya per desestabilitzar el club ara que la piloteta ha començat a entrar. La mà negra, o blanca en aquest cas, sempre acostuma a tenir bona acollida entre la massa social, apuntar al periodisme també. Però, home, què voleu que us digui? Si la base del periodisme és fer-se preguntes, jo crec que en aquest cas que ens ocupa hi ha motius per fer-ho. Hi haurà qui vulgui justificar amb aquests pagaments el famós Villarato. Jo no estic en aquest sector. Però sí en el de voler saber per què. Per què es va pagar una quantitat que tothom considera desorbitada? Per què necessitava el Barça externalitzar el servei de scouting per seguir joves espanyols quan tu tens vistadors a cada racó d'Espanya? Per què el club contracta un especialista arbitral, Ricardo Segura, que dimiteix com a director adjunt del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana i, en canvi, treballa amb algú durant 22 anys mentre ho és de l'Espanyola? Bé, amb el seu fill, com si això no impliqués un conflicte d'interessos. Que no va explicar la porta que l'agència de representació del seu fill no treballarà mai amb el club precisament per aquest motiu? Per què sí amb el de Negreira? Doncs per tot això cal que algú es faci preguntes i sobretot que les intenti respondre. President, tenia raó, no és casual, és periodisme.
I per acabar-ho d'adobar, ara al Barça li ha aparegut un altre problema. Resulta que hi ha un club de Madrid, de segona federació, que es diu l'Unión Adarve, que ha denunciat el fitxatge de Marcos Alonso pel Barça, segons apunta l'AS. Aquest club considera que hi va haver un traspàs entre el Chelsea i el Barça per Marcos Alonso i que no va arribar lliure. És per això que demana cobrar-ne els drets de formació del futbolista. Cop de volant a la informació, avui dia 35 ha mort als 82 anys. Raquel Welch, una de les actrius més conegudes dels 60.
Hola, soc Raquel Welch. Em sento feliç de celebrar el Nadal amb vostès.
Molts catalans probablement la recordareu per haver protagonitzat aquest anunci de Freixenet l'any 1985. Però Raquel Welch el que deixa és una carrera i una filmografia de més de 40 pel·lícules. La que la va fer mundialment famosa va ser fa un milió d'anys, de l'any 1966.
One million years BC erupts on the screen with volcanic excitement.
Raquel Welch apareixia al cartell de la pel·lícula amb un biquini beige i es va convertir en un dels principals símbols eròtics de Hollywood. De fet, durant part de la seva carrera se la coneixia amb el sobrenom de El Cos. Altres pel·lícules destacades de la seva carrera són molt recomanable, Viatge fantàstic, sobre un científic que redueix un submarí i l'injecta dins un cos. Va ser una d'aquelles pel·lícules que, quan era petit, a la veure es va quedar impactat. Viatge fantàstic, es deia també La dona de ciment, amb Frank Sinatra. A l'any 1975 va guanyar un Globus d'Or pels Tres Mosqueters. La seva última aparició al cinema va ser fa 5 anys, el 2017, a la pel·lícula Com ser un Latin Lover. Escoltem el comentari que posa el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Li deien El Cos, i a fe de Déu que tenien motius de sobra. Més enllà de rancies cosificacions, poques actrius com Raquel Welch han enlluernat tant les sales de cinema de tot el món. Tota una generació va quedar marcada pel seu biquini de fa un milió d'anys, per la seva exuberància, les corbes que ensenyava sense manies, i aquí tantíssimes persones van impressionar. Però compte, perquè Raquel Welch no va ser tan sols un cos que traia l'alè. Va ser una estrella cotitzada i respectada durant més de 30 anys a Hollywood. Va treballar al costat dels millors actors, de Frank Sinatra, Dean Martin, James Stewart, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Burt Reynolds, James Mason i Jean-Paul Belmondo. La van dirigir Peter Yates, James Ivory, Richard Fleischer, Herbert Ross i un grapat de bons cineastes, directors i artesans d'un art alhora popular i exigent. Un art que Raquel Welch va contribuir decisivament a fer créixer i estimar. Una icona del cinema. Poca broma.
8:37, d'aquí uns moments més històries, aquí al món a RAC1.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. El planeta, també.
Benvinguts a bord. El nou sub C5 Aircross arribarà a l'hora a la destinació. Casa rural amb família. Poden dipositar les bicicletes i la mascota al maleter més ampli de la gamma.
Nou sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja els dies C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu colacao.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses,
o el rellotge que ja no utilitzes,
què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93 737 6280.
Escolta, ara que som aquí una miqueta tots tres, us volia dir una cosa. Alicia, quan fa que ens coneixem tu i jo?
Ens acaben de presentar.
Ja. I Albert?
Em dic Fèlix.
Doncs Fèlix, per mi, eh? És com si fóssiu fills meus, tots dos.
De pare només n'hi ha un. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Sol d'hivern estem sentint, no, ara?
Serà la pluja.
Bueno, m'ha posat ella sol d'hivern, l'Esti Robagosa.
No, perdona, l'Ernest
equivocat. Despatxada. Vinga, anem passant aquí, vinga.
Com van els
cables? Vinga, els cables, pim. Has d'anar al Joel Fortuny. Bueno, ha comentat aquesta. El Joel Fortuny que té
ressaca.
Va passar pipes, veu ahir. Va demanar sushi, pijijaja, maromito, maromito va, maromito ve. Nigiri va, maromito va.
Centrem-nos.
Laia, centra't.
Estic centrada.
Estàs centrada.
No, tu. Tu centra't tu.
Laia, centra't.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró i companyia. RAC 1. Tots som 1.
10 minuts i les 9 del matí, les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton de Barcelona esquerden una mica més el relat del futbolista Dani Alves sobre la presumpta violació de què se l'acusa. El periòdico assegura que les imatges de les càmeres de seguretat corroboren el que van relatar diversos testimonis als Mossos, tal com havia apuntat La Vanguardia, que és que l'exfutbolista del Barça va abandonar el local creuant-se amb la víctima que plorava i una altra dona, segons sembla la seva cosina. Les imatges, segons el periòdico, ho certifiquen i aniria més enllà. Deixen entreveure que Dani Alves les hauria identificat clarament i que les hauria obviat. Avui es farà a l'Audiència de Barcelona la vista pel recurs presentat per la defensa en què demana que se'l deixi sortir de la presó. La Fiscalia i l'acusació particular s'hi oposen i justament aquestes imatges també seran damunt la taula. A les 10 del matí, l'advocat d'Alves exposarà les garanties que, segons ell, pot donar Alves, que no marxarà sense afrontar la investigació judicial oberta. El més important avui pel jugador és desactivar el risc de fugida sense entrar en els elements que l'assenyalen com a autor d'aquesta agressió. I atenció a aquesta història que llegim a El País. A Sanxenxo, a Galícia, la justícia ha enviat a la presó provisional un home després de més d'un any de denúncies per assetjament, amenaces i intent d'homicidi. Perquè us en feu una idea, la jutgessa calcula que l'assetjador ha trencat fins a 15 vegades la pulsera telemàtica de control que portava. La víctima rebia notes en què la seva exparella assegurava que la mataria i que la violaria, però no podia demostrar que ell n'era l'autor. Després d'una dotzena d'atestats, finalment li van posar un ordre d'allunyament, però un tribunal li va revocar perquè no veia cap risc per la víctima. Fa uns mesos, quan ja acumulava 20 denúncies, un altre jutjat va reactivar l'ordre d'allunyament, però l'home se la va saltar novament i la va intentar atropellar. Fa 15 dies, finalment, l'Audiència de Pontevedra el va fer entrar a la presó a petició de la Fiscalia i dels advocats de la víctima. I encara un cas més de violència masclista, el professor de teatre musical de Reus, investigat per abusar de 22 noies, la immensa majoria menors, ha de passar avui a mans de la justícia. L'home treballava a la Buenafuente, actors de Reus, abans que l'expulsessin quan es va destapar aquest cas. I per cert, déu-n'hi-do el comentari fora de to del president de la COE, Antonio Garamendi, davant les crítiques que li han caigut per haver-se pujat el sou fins a 400.000 euros l'any, mentre es nega a pujar el salari mínim interprofessional, Garamendi responia ahir a Antena 3 fent una comparació, diguem-ho així suaument, desafortunada amb les violacions.
Perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba a minifalda. Perdón, no, o sea, no acepto pulpo como animal de compañía. Esto ni complica ni descomplica. Solo faltaba que el gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o no ser, o decidir o no decidir algunos para opinar sobre lo que hacen bien o mal.
Si no has de millorar el silenci, calla. Ahir al vespre Garamendi va sortir a rectificar a la Sexta, admet que no era l'exemple més clar, doncs no.
Si se entiende mal lo que quería decir, de entrada me disculpo. No era el ejemplo más claro. Sabes perfectamente el respeto que tengo absolutamente, además, por todo lo que significa en este caso estos temas. Disculpas, porque yo creo que en la vida también, oye, cuando cometes un error o tal, pues también es legítimo pues decir, oye, pues lo, al que le haya podido mostrar, lo siento.
I si no millora el silenci i la pífia, millor està demanar disculpes. Tot això avui, per cert, que si no hi ha sorpresa, el Congrés aprovarà definitivament la llei trans i la de l'avortament, i en aquest sentit, les últimes hores també han aixecat certa polseguera unes declaracions d'Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP diu que l'avortament no és un dret fonamental, però sí un dret legislatiu.
El aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos, y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país.
Birribirlungui, birribirlungui. Feijó també ha volgut desmarcar-se de Vox i deixar clar que rebutja coaccionar les dones que optin per avortar. I Gedet ha parlat per primera vegada després de denunciar una agressió sexual als Premis Feroz fa 15 dies. L'actriu i cantant assegura que va necessitar marxar de Madrid perquè se sentia responsable per reprendre la seva vida.
Ahora estoy mejor, estaba un poco nerviosa y un poco abrumada, pero estoy feliz de poder estar aquí. Pensé que yo no he hecho nada malo, entonces tengo derecho a seguir trabajando y pues aquí estoy. Sí, es complicado. Yo, gracias a Dios, pues tengo a una familia maravillosa, a mi psicólogo, a mi equipo, y me cuidan mucho, y ahora solo espero que todo se solucione pronto y ya está.
Gedet va reaparèixer en un acte de la Setmana de la Moda de Madrid. Diu que està tranquil·la perquè hi ha testimonis de l'agressió i es mostra orgullosa d'haver-ho denunciat. Aquesta també, déu-n'hi-do. Atenció, a 8:45. Un jutge ha enviat a la presó un home a qui els Mossos d'Esquadra van enxampar dilluns conduint. Begut, drogat, sense carnet de conduir i amb 35 quilos de marihuana al maleter. El van aturar a la sortida de Girona Nord de l'autopista, al terme de Sant Julià de Ramis, i a banda de donar positiu en alcohol, ID i el test de drogues, també van comprovar que el Perla duia al maleter ple de bosses d'escombraries en capdells de marihuana i, per cert, un adhesiu de la ITV que era d'un altre vehicle. Els Mossos d'Esquadra estan buscant una dona que va desaparèixer dimarts a la tarda a Esparreguera, al Baix Llobregat. Es diu Mònica Cuscó i, segons el seu entorn, va sortir de casa seva per anar a caminar, segurament cap a les Roques Blaves, i ja no va tornar. Els veïns d'Esparreguera s'estan organitzant amb la policia, amb els bombers i els agents rurals per intentar localitzar-la. La família ha compartit imatges d'ella a les xarxes socials. Si algú la veu o en sap alguna cosa, ja ens alerta la família que avisi immediatament els Mossos d'Esquadra. La nova cançó de Shakira i Karol G ja té nom. Es dirà TQG. TQG. Ho ha revelat la mateixa Karol G en una entrevista al New York Times, en què també ha dit que ha fet realitat el seu somni de cantar amb Shakira, de qui es declara fan absolut. Ara bé, què vol dir TQG? Doncs seria una abreviatura de Te Quedo Grande. Potser ja prou, no? Almenys això és el que posava la samarreta que duia Karol G el mes passat quan va assistir a un partit de bàsquet als Estats Units. Tot fa pensar que la cançó, doncs, estarà relacionada amb les ruptures recents de les seves, de les dues artistes amb les seves exparelles, Gerard Piqué en el cas de Shakira i Anuel en el cas de Karol G. El rei d'Espanya deixa fora del pla de transparència de la Casa Reial els contractes que afecten la seva vida privada. El monarca no haurà d'informar sobre les compres, serveis o personal contractat per tasques domèstiques o de protocol. Ahir la Zarzuela va publicar les noves instruccions de contractació i procediment pressupostari. Al final del document, que arriba 9 anys després del relleu al tron, hi ha un apartat que diu textualment que quedaran exclosos del procés de transparència alguns punts. Els contractes de règim intern de les residències i del protocol dels membres de la família reial i els contractes relacionats amb els negocis de béns immobles o serveis financers. Més enllà d'aquestes excepcions, a partir d'ara, la Zarzuela publicarà a la seva web els contractes que firmi amb un import més alt de 15.000 euros. Tot i això, insisteix que la Constitució reconeix al monarca la capacitat de distribuir lliurement les partides que li assigni l'Estat. Aquest any, de prop de 8 milions i mig d'euros. 4 milions de llars pateixen la pujada de les hipoteques a Espanya. Tal com llegim el Mundo, la xifra és una de les conseqüències de la gran revisió hipotecària que està duent a terme la banca. El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ja apuntava ahir que més del 70% dels crèdits hipotecaris de les famílies espanyoles són a tipus variable. Una dada que s'acaba traduint en aquests 4 milions d'hipoteques que s'hauran de revisar i modificar l'alça durant aquest any com a conseqüència de l'augment dels tipus d'interès. Per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros, l'increment serà de gairebé 300 euros cada mes, però en el cas d'un crèdit d'una quantitat més elevada, la suma pagada també serà major. Com a conseqüència, el consum de cada llar se'n ressentirà i acabarà aguditzant l'estancament que ja pateix el PIB. El Partit Nacional Escocès ja ha començat el procés per trobar el substitut de Nicola Sturgeon. Després de 8 anys al càrrec, ahir la primera ministra va anunciar per sorpresa que plega. Ho argumenta pel desgast i la brutalitat, diu literalment, de la política, i desvincula la decisió de polèmiques recents. Sturgeon continuarà al seu càrrec fins que el partit li trobi un relleu i el cas és que a hores d'ara no hi ha cap candidat clar. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Ha estat una figura clau a Escòcia, la primera dona i la persona que més ha durat com a primera ministra. I, de fet, segueix sent popular. Si hi hagués eleccions, el seu partit les tornaria a guanyar. Però Sturgeon diu que ja no té prou energia per seguir.
Donar tot d'un mateix per aquesta feina és l'única manera de fer-la. El país no es mereix menys. En realitat, és una feina que es pot fer només durant un temps. I per mi ara ja és perillós allargar-ho massa.
Ahir Sturgeon va desvincular la dimissió de les crítiques que ha rebut les últimes setmanes, però és evident que hi ha dues qüestions que l'han erosionat. El veto de Londres a la llei Transescòcia i les diferències sobre l'estratègia independentista després que la justícia hagi bloquejat, almenys per ara, un segon referèndum d'independència.
A Alemanya, diversos grans aeroports tancaran demà el trànsit de passatgers a causa d'una vaga prevista del personal de terra. A Frankfurt, Múnich i Hamburg no hi haurà funcionament regular. Centenars de milers de viatgers se'n veuran afectats i això, efectivament, també pot afectar el trànsit aeri des de Catalunya. Corresponsal de RAC1 a Berlín, Isaac Lluch.
Una portaveu de l'empresa operadora de l'aeroport de Frankfurt ha advertit que se suspendrà per complet el trànsit de vols comercials. Demà estaven previstos 1.005 moviments entre enlairaments i aterratges. Es veuran afectats 137.000 viatgers. A l'aeroport de Munic es veuen perjudicats 700 vols i el d'Hamburg 253. L'Associació Alemanya d'Aeroports preveu un total de 2.340 cancel·lacions en el trànsit aeri nacional i internacional. Segons el sindicat alemany del sector de serveis Verdi, també aniran a la vaga el personal de terra dels aeroports de Stuttgart, Bremen, Hannover i Dortmund per demanar un augment salarial del 10,5%. Ahir una greu avaria als sistemes informàtics de Lufthansa ja va provocar nombroses cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport de Frankfurt.
I atenció a això, la Comunitat de Madrid prohibeix als metges i infermers penjar cartells als centres d'atenció primària, als CAPs, a favor de les aturades per defensar la sanitat pública. Isabel Díaz Ayuso ha ordenat als sanitaris que retirin immediatament de les parets i taulers dels CAPs totes les pancartes reivindicatives i tots els cartells informatius. I ja avisa que hi haurà inspeccions aleatòries per comprovar que es compleix aquesta norma. Si no, diu el govern de Madrid, ho faran els serveis de neteja de la comunitat. 10 dies després del terratrèmol de Turquia i Síria, els equips d'emergències continuen trobant supervivents encara sota la runa d'edificis, tot i que ara ja arriben en comptagotes. Són casos molt extraordinaris perquè els càlculs apunten que de mitjana una persona en aquestes circumstàncies pot aguantar 72 hores sense menjar ni beure aigua. Les últimes hores, però, encara han trobat en vida 5 persones més. Una dona de 74, una de 42 i una altra mare amb 2 fills. La xifra total de morts continua augmentant, però a poc ja supera de manera clara les 40.000 víctimes entre Turquia i Síria, tot i que les xifres que donen els governs i Nacions Unides varien en diversos milers de persones. A tot això, les autoritats turques calculen que el terratrèmol va malmetre més de 50.000 edificis. I més enllà dels que s'han esfondrat, ara es treballa també per estudiar si els que continuen drets són segurs o han quedat tocats i també s'hauran d'enderrocar. El govern turc té treballant a la zona afectada més de 10.000 enginyers civils i tècnics. Corresponsal de RAC1 a Turquia, Anna Montraveta.
Els rescats han finalitzat a la majoria de llocs i les tasques de desenrunar cada cop estan més avançades. El següent pas és revisar els edificis que queden dempeus. Aquesta feina se n'encarrega un grup de 10.000 enginyers civils que depenen del Ministeri Turc d'Urbanisme. Com que no tots els edificis s'hi podrà tornar a viure, els professionals entren un per un per comprovar l'estat. Comencen pel primer pis i, si és necessari, pugen a la resta. Amb tauletes i mapes interactius indiquen quins tenen problemes estructurals. Tarden uns 20 minuts per edifici i comproven si hi ha esquerdes rascant el guix i la pintura. Calculen que estaran 2 mesos a catalogar tots els edificis. Mentrestant es fan aquestes revisions, a la regió de Hatay, una de les més afectades, les famílies que s'ho poden permetre paguen a altres perquè entren a les cases col·lapsades a buscar els objectes de valor, amb tota la inseguretat que comporta. Qui entra són joves i ho fan per 20.000 lires, uns 900 euros.
Alexa cada vegada entén més el català, segons Amazon, però encara no el parla.
Alexa, t'agrada el pan tomàquet?
Lo siento, no lo sé.
Mira, Amazon continua sense incorporar el català a l'Alexa, però diu que és qüestió de temps que el parli. Aquest assistent té cada vegada més implantació a Catalunya. Durant el 2022, els catalans han parlat amb l'Alexa més de 2 milions de vegades cada dia. Té més dades Víctor Endrino.
A Catalunya som un 25% més d'usuaris i hem interactuat 745 milions de vegades amb Alexa. Però quan integrarà el català? El cap de negoci d'Alexa a l'Estat, Andrés Pazos, en manté viva l'expectativa, tot i que només s'ha limitat a dir que hi continuen treballant.
No tenemos novedades ni hablamos de los planes futuros, pero por supuesto cuando llegue el día estaremos aquí para contarlo.
Ara bé, qui no vulgui o no pugui esperar a saber quina veu tindrà Alexa en la nostra llengua, només cal que li pregunti com es diu una cosa, el que sigui en català.
No os preocupéis, pronto hablaré catalán mejor que Pompeu Fabra. En catalanes. No et preocupis, aviat parlaré català millor que Pompeu Fabra.
I una última xifra. Els catalans li hem demanat l'equivalent a 3.700 anys de música ininterrompuda el 2022. La cançó preferida dels catalans va ser Tacones Rojos, de Sebastián Yatra, i en segon lloc, Ai Mamà, de Rigoberta Bandini.
Veus? Gràcies, Víctor. A rac1.cat teniu més dades i informació sobre l'ús d'Alexa en català. D'aquí a unes setmanes, per cert, que es podran fer testos del carnet de conduir en català a internet. Els posarà a disposició el govern com una de les mesures per impulsar el català a les autoescoles. 5 minuts i les 9. I les 9, la decisió d'Ada Colau de suspendre relacions amb Israel continua portant cua. L'alcaldessa de Barcelona es va quedar sola defensant una iniciativa ciutadana que aposta per trencar qualsevol vincle per les polítiques d'apartheid sobre Palestina que diu que aplica l'estat hebreu. Ara bé, Esquerra va fer pinça amb Ada Colau per evitar que prosperés una proposta del PP i Ciutadans que no només reclamava reprendre relacions, sinó enfortir els tractes. Sílvia Solanes.
Els comuns es van quedar sols a la comissió de presidència defensant la decisió de suspendre relacions. Ho van fer davant una proposta ciutadana que anava en aquest sentit. Ho defensava així la regidora Laura Pérez.
Ho farem bàsicament per coherència, la coherència a la que avui estan parlant vostès però que no tenen. Ho farem amb coherència amb la justícia global, amb el posicionament de Barcelona com a ciutat de defensa de drets humans.
Però van aconseguir tombar, amb el suport d'Esquerra, una proposta del PP i Ciutadans que demanava reprendre relacions. Els republicans es van fixar en la lletra petita per votar-hi en contra. Ho argumentava així la regidora republicana Rosa Surinyac.
Potenciar o anar a potenciar la cultura, l'esport, les relacions empresarials, etc., en aquests moments en què estem plantejant el debat ha de partir bàsicament de quina és la feina que fem com a pau i com a subjectes de justícia social, considerem que realment no és l'espai.
El debat no s'ha acabat, seguirà en un ple extraordinari.
4 minuts i les 9, per cert, la nova pel·lícula de La Sireneta acaba d'estrenar tràiler. La pel·lícula musical està dirigida per Rob Marshall i reimagina el film d'animació original de 1989, però ara amb actors de carn i ossos. La pel·lícula està protagonitzada per la cantant i actriu Halle Bailey, que interpreta el paper d'Ariel, una decisió que va aixecar polseguera entre alguns fans, ja que la nova Sireneta té la pell negra. Tot i això, Marshall va sortir en la seva defensa i va explicar que al càsting van assistir actrius de totes les ètnies, que no es tractava de complir amb l'agenda política de Disney i que simplement buscaven la millor actriu pel paper. La Sireneta s'estrenarà als cinemes aquest pròxim dia 26 de maig. El dia que comença el Festival de Cinema de Berlín. Ja ha passat un any d'aquest moment històric. Carla Simón es convertia en la primera directora catalana de guanyar un Os d'Or per Alcarràs. Aquesta història sobre pagesia, que ja ha fet la volta al món, malgrat no haver guanyat cap Goya. Un any després, Carla Simón torna a Berlín, però ho fa en categoria de membre del jurat que haurà d'escollir l'Os d'Or d'aquest 2023. Serà una edició marcada pel cinema independent, amb poca presència de grans estrelles internacionals i amb una nova fornada de cinema català que hi porta fins a 5 produccions. Enviada especial de RAC1 a Berlín, Maria Cusó.
El Festival de Cinema de Berlín torna aquest any plenament recuperat després de la pandèmia. Hi ha coses que han canviat respecte a l'any passat, com els testos d'antígens obligatoris previs a cada jornada de festival, i d'altres que es mantenen, com l'aposta pel millor cinema d'autor europeu i la presència catalana en les diferents seccions del festival. El tret de sortida el dona aquesta nit She Came to Me, de Rebecca Miller, amb Marisa Tomei, Anne Hathaway i Peter Dinklage com a protagonistes. Seran de les poques estrelles internacionals que passejaran aquests dies pel gelit Berlín, però no les úniques. Sean Penn presenta a la Berlín el documental Superpowers sobre Vladimir Zelensky. Helen Mirren hi portarà Golda i Steven Spielberg rebrà l'Os d'Or honorífic en un any molt especial per ell amb l'estrena de Los Fabelman. La coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas d'Estibaliz Urresola competirà en la secció oficial. Sica, de Carla Subirana, es presentarà a la secció Generation i Màtria d'Álvaro Gago i produïda per Avalon i Elàstica Films a Panorama. A partir d'avui i durant 10 dies, Berlín torna a ser la capital europea del cinema.
Avui debuta Macbeth de Verdi al Gran Teatre del Liceu. El muntatge té la direcció artística de Jaume Plensa. L'escultor català assegura que l'escenografia tindrà la seva marca, però sent fidel al text de Shakespeare i a la música de Verdi. Jaume Plensa va passar ahir pel món a RAC1.
Perquè he pogut crear aquest espai que jo crec que és molt meu, que és aquest món poètic sense temps. He intentat que l'obra no s'acaba a on estan els cantants i els actors i els bailarins, sinó també que hi ha 80 músics més. I després, a davant, hi ha 2.242 persones amb una energia increïble, desaforada, que tiren cap a dintre, cap a l'escenari, saps?
Per Plensa, Macbeth és l'obra més extraordinària de William Shakespeare, una creació que diu ha utilitzat molt durant tota la seva carrera com a concepte escultòric. I a la resta dels esports, a banda, tot l'embolic entre el Barça i els pagaments a l'ex número 2 dels àrbitres.